Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us parla Domènec Sobirà. Novetats del pròxim curs universitari 2023-2024 en els preus per tots aquells que vulguin accedir per primera o segona vegada a les universitats catalanes. Se suprimirà el recàrrec que tenien. Fins ara, els estudiants que volien fer una segona carrera, recordem, havien de pagar un 40% més per cada crèdit. La proposta l'ha fet aquest divendres el Departament d'Universitats i es preveu que l'aprovi definitivament el govern en les pròximes setmanes. Una altra proposta és la gratuïtat per als alumnes que obtinguin matrícula d'honor i els que tinguin un premi extraordinari provinents de cicles formatius de grau superior. També proposen una nova línia d'ajuts per casos de violència masclista fora de la parella. Resumim altres informacions destacades d'aquest divendres. El preu de l'habitatge es frena a Catalunya, tot i que continua pujant. El preu del metre quadrat es va situar en prop de 2.200 euros de mitjana durant el primer trimestre de l'any. Mentrestant, cau la firma d'hipoteques. Un home ha mort i una dona ha quedat ferida lleu per la caiguda d'un mur del recinte modernista de Sant Pau de Barcelona. Un camió que sortia de les instal·lacions ha xocat contra aquest mur que ha caigut sobre les dues víctimes. De la informació internacional destaquem incidents al nord de Kosovo quan un grup de serbis han volgut impedir l'accés a l'ajuntament de l'alcalde elegit a les últimes eleccions, un alcalde d'ètnia albanesa. Els serbis del nord de Kosovo van boicotejar les eleccions municipals i no en reconeixen els resultats. Sense notícies dels 12 migrants que viatjaven en una pastera que ha naufragat prop de la costa de l'illa grega de Mykonos. Pel que fa a les 500 persones que aquesta setmana han passat 3 dies a la deriva prop de l'illa de Malta, Nacions Unides denuncia que han estat retornades per la força a Líbia, on estan detingudes. Catalunya tindrà el primer banc de l'Estat de cèl·lules immunitàries de cordó umbilical per millorar la immunoteràpia contra el càncer. Es tracta d'un tipus de cèl·lules anomenades NK, Natural Killer, que millorarien els tractaments actuals perquè no provoquen rebuig i poden servir per tractar diferents malalties. És un projecte del CSIC, de l'IDIBELL i del Banc de Sang i Teixits. Les cèl·lules NK permetrien que la mostra d'un únic donant servís per a molts pacients, ja que són cèl·lules universals. El futur banc estaria ubicat al Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que també és el que facilita les cèl·lules de cordó i les modifica perquè serveixin a la teràpia. Segons els responsables de teràpies cel·lulars i avançades del centre, Sergi Carol, les NK podrien servir per tractar molts tipus de tumors i també altres patologies.
La tecnologia pot ser aplicable a qualsevol tipus de tumor o inclús en malalties no tumorals, com ara, per exemple, malalties inclús inflamatòries, com pot ser lupus eritematós o altres que estan en la cartera.
El banc pot ser una realitat a finals de l'any que ve i, si l'Agència Espanyola de Medicaments ho aprova, els assajos en pacients podrien començar fins i tot d'aquí a 3 anys. De la informació esportiva destaquem que un jutjat de Barcelona ha admès la personació del Madrid com a acusació particular en el cas Negreira. En canvi, aquest mateix jutjat ha desestimat la personació del Consell Superior d'Esports. Un altre jutjat, en aquest cas a València, ha obert una investigació pels insults racistes a Vinícius a Mestalla. Aquest jutjat ha citat com a imputats els 3 detinguts i també ha citat el davanter del Madrid, en el seu cas, com a perjudicat. El tancament parcial de Mestalla s'ha rebaixat de 5 a 3 partits. I repassem ara marcadors de semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, tant femenina com masculina. En dones, segons partits de les eliminatòries en què el Palau i el Vilassana han forçat el tercer i definitiu enfrontament. Palau 3, Manlleu 0 i Vilassana 5, Gijón 3. I en homes s'han disputat els primers duels. Barça 5, Noia 3 i Liceu 4, Calafell 3.
Fins aquí les notícies.
Viu tota la jornada electoral amb Catalunya Ràdio.
Amb informació puntual i detallada durant tot el dia.
I a partir de les 7, un especial informatiu amb tota l'anàlisi.
I l'última hora dels resultats.
Aquest diumenge, les eleccions municipals a Catalunya Ràdio.
Més i més a prop. Catalunya Ràdio.
Realment crec que no hi ha millor cançó per simbolitzar el que serà la finestra d'avui. Una cançó que avança a cops, i és que a cops i cops de colze haurem de parlar avui d'aquesta segona setmana a l'especial de Cans, perquè tenim tantíssimes coses a explicar-vos que necessitem no 2 hores, sinó 4 o 6 o 8. La cançó, 1982, 41 anys enrere, Survivor, Eye of the Tiger, per Rocky 3. Que consti que no l'he triat jo, l'ha triat la Sílvia Andrés, eh? Alerta, alerta, i...
Perquè és fan de Mr. T.
Exactament.
I jo potser, no sé, l'Overland.
Potser és perquè una vegada la va cantar la Chiara Mastroianni a Persepolis.
És veritat que sonava a Persepolis, és veritat, però vaja, crec que és la cançó de Rocky, per definició. No sé, Guillem i Fausto, si... Vibreu més a Eye of the Tiger a Rocky 3 o Hearts on Fire a Rocky 4?
Hearts on Fire a Rocky 4.
Sí?
Sí, sí, perquè l'escena és que sí. És una altra. Però... I a més és allà, a la URSS. Sí. A la URSS.
T'ho he d'agrair perquè aquesta cançó donava forces per veure amb aquest cafè de Catalunya Ràdio que necessites guanyar 2 combats en Clubber Lang per encarar aquesta...
I amb Hulk Hogan.
Imagineu-vos el que dona de si aquesta cançó. Cafès a Catalunya Ràdio de matinada i, com heu sentit, tenim l'Àlex a Cans, el Guillem aquí, el Fausto també aquí, tothom aquí. Bé, 1982, Eye of the Tiger, Rocky 3. Retrocedim una miqueta més i ara anem a buscar un altre mite.
Pasen, caballeros, pasen. Voy a presentarle al señor Lawson.
Mucho gusto, señor Lawson.
Y al señor Robinson. Señora Vilbeford.
¿Cómo está usted?
Yo bien, gracias.
¿Es usted el violonchelista?
¿Cómo dice?
Sí, el violonchelista.
Sí, pero...
Solo falta ya el señor Harvey. Creo que sería mejor que subiéramos ya.
Ai, tinc molt bon record d'aquesta pel·lícula quan me la van posar a l'EGB. Mira, és una... em van posar aquesta i Capitanes Intrépidos.
Veus com ha anat a pitjor l'ensenyança aquest país?
Totalment.
Totalment. A veure, Àlex, has triat aquesta perquè...
Perquè és un mite familiar, a més, la teva àvia adora aquesta pel·lícula, que és la quintessència de l'estil Ealing, del cinema anglès, de l'humor rank, en fi, una obra mestra d'Alexander McKendrick, memorable, plena de gags, dignes gairebé dels Monty Python, estones, i la veritat és que recordar Alec Guinness, Herbert Lom, Cecil Parker, em penso que era Danny Green i Peter Sellers, és que clar, és que aquests 5 canalles lluitant contra el lloro de la senyora Wildeforce, la velleta adorable aquella, la Cathy Johnson, en fi, i el minuet de Boccherini, per favor. No, és una pel·lícula que cada vegada que la veig se'm posa un somriure inesborrable als llavis.
1955, i pel que veig no està ni una plataforma ara mateix, El Quinteto de la Mort. Aquí ho havia...
El Quinteto de la Mort l'estan donant molt al canat aquest Vimat, el donen gairebé sempre.
Sí.
Cada setmana està per allà.
Sí, no, però és que aquesta s'ha de tenir en DVD a casa.
Un tinc un d'aquests box sets a Lo Mejor de Alec Guinness, no?
Sí. I després crema el remake dels Coen.
Sí. Ah, efectivament. L'època en què els Coen feien coses rares. Bé,
que fort.
Hem començat el 1982, hem retrocedit al 55, ens hem barallat una miqueta, hem escoltat una miqueta de música. Comença un programa molt especial, us aviso. Estigueu amb nosaltres fins les 2 de la matinada perquè avui es diran coses que seran recordades per sempre. Creieu-me. Obrim la finestra i ens espera una gran nit.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Segon programa especial des del Festival de Cans i la setmana passada, recordem, teníem aquell correu que posava visca la Núria Vidal. Doncs escolta, la setmana passada va venir el Fausto i avui el Joan Borràs diu l'amic Fausto, genial! Per tant...
Però cap viva, no?
Bé, home, però va, genial! Vull dir, a veure, i per tant, Guillem, a veure si tu sí, rasques clar, un comentari per la setmana que ve, Guillem, a veure.
Aviam, a veure si Udo Kier ens encén avui.
Efectivament. Sílvia Andrés, Ben Gestacio, Fausto Fernández, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Guillem... Guillem Marí i gràcies a Control Central, a la Júlia Aparicio, també per aquestes connexions amb Radio France que ens permeten connectar amb l'Àlex des del Festival de Cannes fins a les 2 de la matinada. La finestra indiscreta, l'Àlex està allà, però no vol dir que us quedeu sense audiovisual. De 2 a 3, què ens espera aquesta nit?
És un segon capítol de les Palmes d'Ors musicals del Festival de Cannes, el NAC Blow Up, el Viensajero, que, per cert, la música de Michel Legrand és la banda sonora de la pel·lícula de Todd Haynes. Taxi Driver, Paris, Texas, La Missió... En fi, mestres, obres mestres de la música cinematogràfica.
I, evidentment, tindrem un record per la grandíssima Tina Turner. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr. Gran nit de cinema per endavant. Comencem!
Yo solía pasar por allí camino de la escuela.
¿No va usted nunca a Moscú?
¿Desde grado?
Si por lo menos hubiera alguien que pudiera cuidar de usted. Claro que si lo hubiera me moriría de celos.
Zhivago, no.
Però abans d'endinsar-nos en tota aquesta aventura al festival, la carta, els vostres suggeriments com a pel·lícules, millors pel·lícules de la vida, de la història, en fi, tot el que sigui. En aquest cas, el Diego Casamitjana, que diu: mireu, jo no em complicaré la vida perquè no cal massa. Per mi, el cine ha de ser espectacle i grans històries. Espectacle, però no de superherois ni res semblant. Grandiosa de ser-ho, però tot, i molt interessant i emocionant. Jo vull que la pel·lícula no s'acabi mai. Estic molt millor desconnectat del món real. Jo estic plenament d'acord. Llavors, ja he après quin és el director que mai em falla. Bé, uns quants. El Kubrick, segur, i el Nolan, que és com ell. Però els avis s'han de respectar. I mirant dates, tots li deuen a David Lean. A veure, si juntes El pont sobre el riu Kwai amb Lawrence d'Aràbia i La filla de Ryan, Passatge a la Índia, ja ho tens. I al mig queda la millor, que és Doctor Zhivago. Bé, jo no sé si és la millor, no?, d'aquestes cinc, però sempre ho dic. Crec que no hi ha cap ratxa de pel·lícules tan espectacular i de tant nivell com aquestes cinc que va fer David Lean, excepte alguna del Billy Wilder o el Hitchcock, que
home,
tenen
sí,
alguna,
alguna ratxa.
Però aquestes cinc pel·lis, sí, és que... Vaja, la millor, Fausto, Zhivago o totes?
A mi és que m'agrada moltíssim La filla de Ryan. Però clar, però Doctor Zhivago, el Riu Kwai... i Lawrence d'Aràbia, clar.
És que són paraules.
Impossible.
Sí, sí, sí. Clar, impossible Zhivago,
eh? Mira, el Guillem està amb Zhivago, el Fausto i jo més amb La filla de Ryan, l'Àlex...
Jo totes, però li tinc un carinyo especial al Passatge a la Índia, perquè va ser un comiat incommensurable.
Doncs mira, curiós, ningú s'ha quedat amb les dues que li van donar l'Òscar al pont, i Lawrence d'Aràbia diu: un dia vaig sentir que l'Alfons feia sèries o maratons a casa. Prova de veure totes aquestes pel·lis en un dia, que es pot, i jo ho he fet, i ja em diràs si cap és pitjor, que no trobaràs cap. Les cinc són lo más, i el cinema no ha anat més enllà. Bé, jo vaig fer la marató David Lean. De fet, el Fausto em va haver de deixar algunes de les pel·lícules. Sí. I no, totes en un dia no he gosat.
Només perquè... ho fas amb El senyor dels anells.
Efectivament, no? I coses d'aquest estil.
És que les 5 seguides ja deuen ser 24 hores.
Gairebé. Doncs, Diego, moltíssimes gràcies per la teva carta.
Pel teu bon gust.
Sí, evidentment. Mireu tots David Lean si no l'heu vist, i no només aquestes, les anteriors. Breve Encuentro.
Breve Encuentro, m'encanta.
De... Locures de verano, per favor.
El Déspota.
Ai, en fi, sí, tantíssimes, tant cinema, tant que gaudir, tant que hem de fer aquesta nit.
La finestra indiscreta al Festival de Cannes.
Finestres, segon programa especial des del Festival de Cannes, amb tots els protagonistes que han passat per la catifa vermella. I aquí tindrem la resta dels elements. El vent del desert, el western de Pedro Almodóvar. L'aigua amb la sireneta i, fins i tot, els signes astrals amb els cavallers del Zodíac.
¿Cómo narices has hecho eso?
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Tal vez quieras abrocharte el cinturón.
Te felicito. Eres el primero que sobrevive a la audición. Lo llamamos el submundo. De ahí saca negociudad su energía.
¿Petróleo, gas natural?
Cerdos.
¿Te refieres a cerdos como esos?
Así es.
Una mierda.
¿De cerdo?
Creiem creieu-me que és l'homenatge que m'agradaria no haver de fer mai, perquè ens deixa Tina Turner als 83 anys, una figura inconmensurable, un artista com poquíssimes n'hi ha hagut. La Maribel diu, li faré una retrospectiva amb el Carla Romero? Li farem. O la Sílvia Unestrange? Vés a saber, potser també, perquè es podrien fer tantes coses amb Tina Turner. Bé, la sentíeu aquí amb Mad Max, Más allá de la cúpula del trueno. Va guanyar l'Oscar per la cançó de GoldenEye, no? Si no recordo malament. També. I, en fi, serà la música que sentirem de fons el programa d'avui. Si l'actualitat ens deixa, perquè tenim l'Àlex ja amb totes les dades i tots els convidats preparats per començar a saltar a la finestra d'aquesta nit. Doncs comencem a escalar aquestes petites escales que ens posen abans de les projeccions al Festival de Cannes. I, a veure, últimes hores que et queden allà al festival, últimes estrelles, ens ho has d'explicar tot plegat ara mateix.
Doncs sí, podeu pujar les escales a mi si voleu, i la Julia Roberts, i el Nani Moretti, el Roberto Rodríguez, i la Virginia Efira, la Juliette Binoche, l'Isabel Huppert, Carol Buquet, les que no fallen mai, Carolina de Mónaco, si vols també, Rosy de Palma, que sembla que sempre està aquí, no deixa el festival en cap moment, l'Alicia Vikander, quina meravella, quina meravella, quina meravella, la Sandra Hüller, el Robert De Niro, el Capri, el Scorsese, la Julianne Moore, tots junts, amb el Amat Escalante, amb el Sean Penn, amb el Benoit Magibel, amb l'Albert Serra, que ha estat tot el festival instal·lat a les butaques mirant totes les pel·lícules de Cannes.
És que cada any ho fa. Es lloga un apartament allà i...
Hem fet cafè.
Sí, sí.
No es perd ni una, tio. És que de veritat, és un cinèfil, però això no se li pot negar, de cap de les maneres. En fi, ha sigut una glòria tot plegat, malgrat el director del festival, el senyor Thierry Frémaux, que s'ha barallat amb policies, ha presentat totes les sessions, ha demanat aplaudiments, és a dir, quan aplaudien...
S'està corrent de glòria.
Sí. Quan aplaudien els convidats del festival, s'enfadava i feia girar la mirada als espectadors de la sala, dient, no, és a mi a qui cal aplaudir. Gràcies, tot això és gràcies a mi. Una barra.
S'ha de menjar el personatge, una miqueta. De fet, aquí la Maribel ens diu, ens fareu 5 cèntims de per què el nou treball de Víctor Ericeno està a competició oficial? Bé,
Víctor
imagina't
Erifeu,
si... Sí, ha arribat fins aquí, sí. Bé,
més endavant el programa d'avui farem la raó autèntica de quin és el problema amb Víctor Erice al Festival de Cannes. Perquè ara tindré jo un problema, i és que, amigues i amics, entra en escena Indiana Jones i amb aquella música nostàlgica que li posa John Williams, que, per cert, no ha fet res per la pel·lícula. Tota la banda sonora són retalls de fragments de totes les coses que havia creat pels Indiana Jones antics, excepte aquest momentet,
aquest tema.
Aquest tema és l'únic nou que hi ha, eh? Ai, Déu meu, què us he de dir? Indiana Jones és tan dolenta, la cinquena.
A veure, no havies dit tan dolenta, havies dit avorrida, però...
És adrenalínica, però tot allà postissa. No segueix les regles de Lubitsch. No pots posar 8 persecucions una darrere l'altra en una sola pel·lícula.
Digue-li a Michael Bay, sí.
No pots. I no pots fer una pel·lícula com presentes a Harrison Ford en aquesta pel·lícula de jovenet, amb aquest tractament infogràfic que el converteix en un personatge sense vida, ni ulls, ni ànima, ni res. Li falta humanitat, aquesta pel·lícula. Li falta personatges secundaris. Li falla la noia. Harrison Ford fa el que pot, però no té gràcia. El barret està eixut. I Tintín era molt millor. Parlant de persecucions, ara de cop i volta me n'adono que Tintín era la millor pel·lícula de persecucions de la història. M'he avorrit molt i he tingut la sensació de que és una pel·lícula que s'ha quedat estancada en algun lloc de fa molt de temps. Ho sento molt, malgrat l'emoció que representa trobar-te Harrison Ford al festival, veure el que ha donat el callo, que defensa el que fa i que... guanyar la Palma d'Or honorífica i, a més, venir a presentar la pel·lícula ha estat un moment extra en la seva vida.
It was, indescribable.
Ha estat indescriptible. M'he sentit... És que no us ho puc ni dir. És simplement extraordinari veure i assaborir com la teva vida et passa per davant amb l'escalf d'aquest lloc. La benvinguda ha estat inimaginable i em fa sentir molt bé.
Welcome is unimaginable. It makes me feel good.
Home, és humà, com a mínim, després de tot el que ens has dit.
Sí. Veure la pel·lícula en la sala Lumière, feia molt que no havia anat a la sala Lumière, realment va ser un espectacle incommensurable.
I qui et va aconseguir l'entrada, eh? Qui et va aconseguir l'entrada?
You, a distància. No, realment ho agraeixo, eh? Ho agraeixo perquè el so i la pantalla són insuperables. He de dir-vos que James Mangold no importa una merda en aquesta pel·lícula. No hi ha ni una pinzellada personal en absolut. L'únic que compta és, sí, se suposa, la fidelitat a 5 films, els 4 anteriors i aquest, que no n'hi haurà més.
I wanted to see a good movie.
Volia que fos una bona pel·lícula, que fos un bon colofó per als 5 films. Volia arrodonir la història. Volia veure aquest home que depèn tant de la seva joventut i del seu vigor. Volia veure com l'afectava el pes de la vida, que necessités reinventar-se. I també volia que tingués una relació profunda amb un personatge i que no fos una relació amorosa.
Home, t'he de dir que per la declaració sí que m'agrada el que diu, això del pas del temps...
És una pel·li crepuscular.
Clar.
És una pel·li sobre... Però, literalment, és una pel·li sobre el pas del temps, sobre el temps.
He de dir que és veritat i que els collons que ha tingut Harrison Ford en aquesta pel·lícula, que la primera escena surti del llit amb calçotets i ensenyant el seu cos tal qual és, s'ha de reconèixer que té el seu mèrit.
I'm real happy with age.
Em sento realment bé amb l'edat. M'encanta ser gran. Va estar molt bé ser jove, però, collons, podria ser mort i encara estic treballant. Per tant, imagina't.
So, go figure.
Què, recordeu aquesta cançó?
Home, recordo el dia, eh?
Sí, però a les noves versions que va fer el Lucas se l'havien fumat, aquesta cançó, cantaven una altra cosa.
No té vergonya, Lucas.
Sí, no. Això és un leptinec, no?
Té vergonya, és el que passa.
Digues.
L'escena copiada dels Astèrix a la Guerra de les Galàxies.
Sí, és molt així, sí.
És veritat. És el final de qualsevol Astèrix, aquesta escena.
Excepte que no hi ha senglars donant voltes, però vaja.
I ara què té a veure això amb el Festival de Canes?
Home, com a mínim Harrison Ford té a veure, no?
Clar, per això. I perquè fa 40 anys aquesta setmana, el retorn del Jedi, que ja no sé si és la tercera de la primera o segona o tercera trilogia. M'he perdut, eh?
Tercera de la pel·lícula.
No?
Episodi 6.
Però és la tercera per
tercera
nosaltres.
Pel·lícula original.
Per la gent que diem la Guerra de les Galàxies, és la tercera.
Efectivament.
És l'episodi d'Endor?
Sí.
I de Jabba the Hutt, no?
Ah, efectivament. Sí.
I de Lando Calrissian, que ningú se'n recorda d'ell.
Sí, però de fet...
Que aplaudeix d'una manera molt rara, molt estranya a la celebració final. Com un meme.
Doncs bé, anava allò de collons, eh? Per cert, pobre Richard Marquand, que es va morir 4 anys després i ningú el recorda. Però El ojo de l'aguja era sensacional.
La millor adaptació que s'han fet del Ken Follett mai a la vida.
Per això. Bueno, doncs vinga, ja teniu la meva opinió d'Indiana Jones, perdoneu-me, ho sento molt.
Fins que no la veiem,
no et donarem
la raó. No et preocupis. Doncs, i Mads Mikkelsen, què tal, de dolent?
És un dolent escarós, però...
Però escarós és que és un bon dolent, no és que
és un bon dolent.
Efectivament.
És molt nazi.
Molt nazi, però un gran actor.
Dr. Jones, get him. You stole it. Then you stole it.
And then I stole it. It's called capitalism.
Sentiu Indiana Jones i penseu que parlaré de Harrison Ford. Em sap greu, però no serà així. Aquesta setmana, una de les presències més serenes i discretes del Festival de Cannes, un dels dolents del cine que convidaríeu a una altra ronda. L'actor danès Mads Mikkelsen. Mads Ditman Mikkelsen va néixer a Copenhaga, en Dinamarca. A diferència de la majoria dels convidats de l'Strange, el cinema no va ser un amor a primera vista. Sabíeu que durant més de 10 anys Mikkelsen va ser gimnasta i competia a nivell nacional? A banda, va estudiar ball. De fet, va canviar les pistes de gimnàstica pels escenaris teatrals i el 1996 va fer el seu debut a la televisió. Segurament la majoria de nosaltres ens fixem en ell quan va fer de dolent a Casino Royale, on és l'antagonista de James Bond. L'actor ha explicat que una de les escenes més mítiques de l'univers 007, la de la tortura, ell i Daniel Craig van plantejar que Bond aparegués despullat mentre el torturaven. El director va dir que era too much. Malgrat la fama a Hollywood, Mikkelsen ja era famós a Dinamarca per la seva interpretació de Tony, un carismàtic delinqüent a Pusher. De fet, és l'actor fetitxe d'un conegut d'aquest programa, el director Nicholas Winding Refn.
Ahora que has conseguido la libertad, ¿qué piensas hacer con ella? Me vendría bien un buen luchador como tú. Somos soldados de Dios, guerrero. Vamos hacia Jerusalén.
El nostre amic Winding Refn es va fer famós per Valhalla Rising, pel·li en què Mads Mikkelsen no parla perquè és mut. Sabíeu que va trigar 12 anys a poder-se veure a Espanya? Una pel·lícula ultraviolenta i de vikings. Va, detallets els meus, en els primers 7 minuts no hi ha ni una sola paraula. Mikkelsen reparteix a tort i dret i els únics moments de pau els trobem quan es relaciona amb la natura. Ara també enteneu millor perquè Winding Refn és un dels nens mimats del Festival de Sitges, oi? Gràcies als déus cinematogràfics, Mikkelsen ha fet altres personatges més amables.
Tengo un champán de 2013.
Bien.
He de conducir una gaseosa, sin limón.
Sin limón.
Sí.
Ah, pero qué bueno.
Está buenísimo. Lástima que seas tan sensato.
La cuestión es saber qué es lo más sensato. Hay un filósofo noruego afirma que nacemos con un déficit de alcohol del 0,05.
A mí me vendría bien un poco más de confianza en mí mismo y más energía.
A todos nos vendría bien.
Segurament a una altra ronda és on Mikkelsen ens va emocionar a tots. La pel·lícula ens destrossa aquella imatge idíl·lica dels països escandinaus, que ens recorda que els nòrdics també necessiten excuses per recordar que cal abraçar i gaudir més de la vida. Sabíeu que quan portaven 4 dies de rodatge, la filla de 19 anys del director Thomas Vinterberg moria en un accident de cotxe? Ara encara li doneu més valor a la catàrtica escena final de Mikkelsen ballant a ritme de What a Life, The Scarlet Pleasures.
I'm scared, Professor Dumbledore.
Everyone is scared of something.
Ridiculous!
Newt, you're up next. That's an unusual one.
D'aquí ja saltem a temes més espinosos que cans s'han solucionat. Johnny Depp va ser apartat de la indústria pel seu complicat comportament durant el matrimoni amb Amber Heard. Depp era un dels grans protagonistes de Bèsties Salvatges, però la Warner el va fotre fora. Van haver de buscar substitut a la tercera entrega i l'escollit va ser Mikkelsen. El passat cap de setmana s'han trobat a Cannes, on Depp i ell s'han abraçat. Mikkelsen, tot un senyor, ha obert la porta a la tornada del disco l'actor americà a les Bèsties, si Depp ho vol. Mikkelsen també s'ha fet famós pel seu inquietant Aníbal televisiu. Dóna la curiositat que l'actor va treballar al Rei Artur, Clive Owen, i allà es va fer molt amic de Hugh Darcy, que va ser qui el va recomanar per fer d'Aníbal. Hollywood li ha donat l'oportunitat de participar en les seves grans produccions com el Doctor Strange i Star Wars. Coses curioses de Mikkelsen. És un bon cuiner, especialment li surt també als plats de cuina asiàtica. És fan d'Indiana Jones, per això li va fer tanta il·lusió participar en l'última entrega de la saga. I és un fan absolut del falcó maltès. Amb la seva mirada de falcó, es pot dir que ha sabut conduir la seva carrera i mai ha grinyolat excessivament. Ell segueix volant alt.
We'll really miss you. See you later.
M'agrada el teu calipso. Finestra.
Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice.
Sembla que ens estigui parlant directament a nosaltres, efectivament. Doncs bé, Indiana Jones no ha sortit molt ben parada per part de l'Àlex, però...
Per part de l'Àlex.
Efectivament, per això ho puntualitzo. Però la cosa no acaba aquí. La cosa no acaba aquí perquè...
Va pitjor.
Perquè entrem en la zona del que ell ha anomenat els fiascos.
Bé, no, sí, això vol dir aquelles pel·lícules que t'han decebut moltíssim. I jo he de dir que, clar, si ara ho dic, pel·lícules petites que venen de Senegal, doncs no té gràcia. Vull dir, ja s'entén que hi ha cine bo, dolent, i hem vist bones pel·lícules a Canes aquest any, de veritat, o sigui que no tinc molts fiascos. Però bueno, Sean Penn dona gust veure que s'encarrega de sempre de fer el fiasco de la temporada.
Sí, porta uns quants, és
el bono del cinema.
És el fiasco personificat.
I que Black Flies és una merda de pel·lícula absoluta, malgrat Ty Henderson. És un fiasco la nova pel·lícula de Just Philippot, Acid, després de la que va presentar el Festival de Sitges, recordeu? Aquesta nova pel·lícula té un guió lamentable. I, amigues i amics, Jean Dubarry, Le Retour de Catherine Corsini, bueno, les pel·lícules de directores franceses han nascut per ser friascos, molt sovint, evidentment, i no farem res per evitar-ho, però hi ha dos que m'han dolgut molt, i el primer és Killers of the Flower Moon...
No t'hem sentit.
T'estem parlant.
No sé què has dit, però res. No ens ha quedat clar.
No.
Que no. Això que has dit no...
S'està prenent la connexió, eh? No.
Però, hosti, pensava que fallava fora. Radio France.
No, falles tu.
Prova la cobertura, a veure si...
Falles tu. Treu la mà per la cabina.
Molt bo. Acabeu de fer un gag millor que la majoria dels d'Indiana Jones, eh?
Bueno.
Us felicito.
Va, posa la música. Bueno,
literalment, aquesta pel·lícula sobre Oklahoma, anys 20, la matança dels Osage, la investigació de qui era el criminal, que era Vito Corleone, interpretat per Robert De Niro, en aquesta pel·lícula sobre els orígens de les màfies i el capitalisme, etc, i el racisme del país, en fi, indigna de la Puerta del Cielo i només digna del gran fracàs d'Scorsese a la seva vida, que va ser Gangs of New York.
Estan el Guillem i el Fausto estan mossegant-se els llavis ara mateix.
Doncs acabaré dient que punt número 1. Tots els que han fet aquesta pel·lícula, especialment la meva adorada muntadora Thelma Schoenmaker, cal que tornin a anar a escola, a veure si tornem a agafar el ritme de la vida. I dos, no pots acabar una pel·lícula americana d'aquesta dimensió fent una paròdia radiofònica amb Martin Scorsese fent el paper de Carles Porta a un episodi de Crims. Per favor! No, de cap de les maneres. Dit això, li deixem la paraula a Scorsese, us sembla bé, sobre aquesta adaptació?
La història s'explicava des del punt de vista de l'FBI, però vaig pensar que el públic anava per davant de la història. I ja sabia que no es tractava d'esbrinar qui havia comès els crims, sinó qui no ho havia fet. Per tant, vam fixar-nos en el personatge de DiCaprio, que és l'exemple de la tragèdia d'amor, confiança i traïció vers la comunitat indígena. I si considereu que assumeixo riscos a la meva edat, què voleu que faci? Que m'acomodi? Ni parlar-ne. Sempre assumiré riscos.
M'ha agradat molt una frase, que per això que ha dit Scorsese, no? Que la va dir Kurosawa o així, no? Ara he descobert el món, però ara ja és massa tard, tinc masses coses a explicar. Bé, home, esperem que encara tinguis temps d'explicar-nos algunes. Martin, bé.
Us diré només que Leonardo DiCaprio interpreta una persona que té una mica la dimensió humana de Messi, directament, i sembla Messi, directament, en la vida i en la seva expressió pública de les coses, i que Leonardo DiCaprio queda sepultat per la categoria de Robert De Niro. Això també ho reconec. Que, per cert, la declaració que ara li escoltareu té molta gràcia quan significa un personatge de la vida real actual.
I don't understand.
No entenc com el meu personatge els va trair d'aquesta manera. No puc entendre-ho. Ara estem molt més alerta des del cas de George Floyd pel que fa al racisme sistèmic. Al final és com es banalitza el mal. Ho veiem avui amb vosaltres, ja sabeu qui, no diré el seu nom. I això, que aquest noi és estúpid. Imagineu-vos si fos espavilat, seria l'infern. Vull dir, mireu en Trump.
Ho has dit, ho has dit.
Ho havia de dir.
Ho has dit, merda.
Molt bo, no?
Brillant, brillant, sí.
Doncs... Bueno, ja he repassat Killers of the Flower Moon, ho sento.
La posem entre parèntesis també fins que la veiem. En canvi, et compro totalment que la següent és un fiasco, ja directament.
Asteroid City, la nova pel·lícula de Wes Anderson. Després de Isla de Perros, el Gran Hotel Budapest, The French Dispatch va ser el primer símptoma de que se li estaven rovellant...
Isla de Perros,
Bueno, jo encara.
I d'Argelinyas,
també. Aquesta, malgrat el repartiment espectacular, surt i desaprofita a Tilda Swinton, Scarlett Johansson, a Jeff Goldblum, a Matt Dillon, està tothom directament. És una pel·lícula sobre un concurs de joves astrònoms enmig del desert d'Almeria, homenatges fracassats a Tim Burton, arribada d'extraterrestres, els grans invents del TVO, 13 Rue del Percebe i els cartons a Bip Bip inclòs que apareixen pel mig. Ni una puta gràcia té aquesta pel·lícula.
Doncs com l'anterior, sí, sí.
Però les fa només per ell.
No, les fa sobretot perquè vol ser, viure envoltat d'un càsting com el que té la pel·lícula.
La pel·lícula se sustenta sobretot en el que vosaltres feu. Tota la pel·lícula es basa en la vostra actuació. Jo us ensenyo el meu pla, però a partir d'aquí tot s'improvisa, perquè els sentiments, les expressions, tot prové del repartiment.
Ai, que bonics aquests moments de menjades de rabo del director cap al cas i del cas cap al director.
Bueno, i sense Bill Murray.
El cas els hi correspon, per això. Escolta, escolta.
Wes Anderson és com el director d'una orquestra i tots nosaltres només ens hem de preocupar de tocar el nostre instrument sense saber exactament com encaixarà tot al final. I ell dirigeix. Una mica menys de Brian aquí, una mica més de Scarlett, o el que sigui. I nosaltres no sabem què passarà. Només hem de seguir explicant la història.
Aquest era Brian Cranston.
Una pensió al cinema, no? Una mica,
sí.
Tampoc és que...
I només ha vingut Brian Cranston de tota aquesta llistassa.
Si van arribar en autobús.
Home, el Jason Schwartzman hi era, l'Scarlett Johansson, la Tilda Swinton també, l'Adrien Brody també, aquest viu aquí, va, en fi, no té cap mèrit, no?
Tom Hanks.
El Matt Dillon també ha vingut, la Margot Robbie, no, o sigui, han vingut força gent, Bé, per acabar, Wes Anderson, dedica't a dibuixar tereus, que ho fas molt bé, les imatges són boniques, no ho dubto, però una cosa és una imatge bonica i una altra cosa és 24.000 imatges una darrere l'altra que es converteixen en una pel·lícula que no porta enlloc. La metodologia falla.
Hi havia una pila de coses que hauríem pogut fer en postproducció i, en canvi, les vam fer al set de rodatge a Espanya. I així vam canviar completament l'experiència dels actors rodant-la. Acaben de dir que va ser com fer teatre i aquesta era la idea. A mi m'encanten les tècniques antigues. La manera com vam treballar s'acosta més a com es rodava als anys 30 que com es fa ara.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Doncs bé, hem acabat amb la part de fiascos que ens ha fet patir una miqueta. Entrem, comencem a pujar el nivell perquè no sembli que t'has passat un festival de merda, vaja, bàsicament.
No, ja ho he dit abans, M'ha agradat moltíssimes coses. M'ha agradat la Mate Escalante, la pel·lícula How to Have Sex, anglesa, també m'ha estimulat força, no diré per què.
No cal, per què.
How to Have Sex m'ha estimulat força, no cal dir per què, ja està, no?
Ja.
La pel·lícula de Mongòlia amb nens, sense camells, doncs m'ha semblat simpàtica i mona, com gaire gairebé sempre. La de Pintor Bonard, deliciosa. La pel·lícula de Wang Bing, bé. M'ha agradat una mica Jessica Hausner, no massa. Pobra Mia Wasikowska, que està en decadència total. I dues pel·lícules especialment, una, Il sol de l'avenire, de Nani Moretti, que és un pesat, és un taladrín,
sí,
para de monologar a la pel·lícula i no deixa de ser més que el seu auto 8.5 de Fellini, per entendre'ns, acabant amb una mena de La La Land, que et ballen tots, que fan pena. Però la pel·lícula fa reflexions interessants sobre on ha anat a parar el cinema i què és de les nostres vides en el món actual. El sol de l'avenir no és millor que Rapito, de Marco Bellocchio.
Aquesta.
Gran pel·lícula.
Molt hype, sí, sí.
Per què? Com ho sabeu?
Bueno, és que és Marco Bellocchio, sisplau.
El tema, sí.
Mai falla amb Marco Bellocchio.
Sí, per mi segueix sí, sí. atacada.
I té 80 anys, eh?
Doncs és cinema espectacular. Pràcticament tot el Vaticà i a Bolònia, el papa Pius IX raptant nens jueus per convertir-los en catòlics forçats en les escoles vaticanes, mentre cauen els estats vaticans, tot amb una música esplendorosa, unes interpretacions brillants. Semblava una representació de Tosca dirigida per Franco Zeffirelli, que era un mestre, fent representacions de Tosca. Gran pel·lícula, ja veurem si no està al palmarès. Jo, per mi, li donaria premi important, Rapito, ja en parlarem més endavant. Però també tenim Firebrand, la història de la darrera dona d'Enric VIII, una pel·lícula de Karim Haimous. No sé si recordeu aquest director. És el director que ens va fer aquella pel·lícula de Madame Sata fa molts anys. I la doble vida d'Eurídice Guzmán, que era un bon melodrama fa temps. Ara fa una pel·lícula típica anglesa, estil Maria Reina d'Escòcia o Un hombre para la eternidad, amb Karim Vikander interpretant el paper, l'Alicia Vikander, perdó, interpretant el paper de la darrera dona d'Enric VIII, el Matadones, i que és l'única que li va plantar cara, perquè pobre ja estava com molt de cadenim fent malbé, per entendre'ns.
I amb la gota, el pobre ja. Sí.
Estava fet una merda. Quina cama que porta el Jude Law a la pel·lícula, quin fàstic. Però, en fi, la Vikander, allò, en plan, ara, mi, tu, defenso el meu personatge.
Quan vam començar a assajar, em vaig adonar que es tractava d'una dona que s'havia casat sense poder-hi dir res i sabent que hi havia 5 dones anteriors que estaven mortes. En aquell moment ens vam adonar de la fragilitat de cada un dels moments de la vida d'aquesta dona, sobretot sabent el que va aconseguir amb els seus escrits i els seus ideals, mentre era una persona que mirava de sobreviure dia a dia. És espectacular i increïble i imaginar-s'ho.
Doncs aquesta era Alicia Vikander i, com tu dius, acompanyats per Jude Law, en aquest cas,
que es pot posar al costat de Richard Burton i de Robert Shaw.
Anna de los mil días.
I no deixar els Lawton, precisament, que li posava humor, per entendre'ns.
Sí, a la del Cordes, eh?
Tots els actors que han fet i fan de Rick Vuitté fan la mateixa interpretació i tots la fan bé, ho he de dir. Escolteu-lo. I felt
free of the... Karim em va alliberar de les restriccions històriques del personatge i em va fer sentir que el lloc apropiat per abordar-lo era a partir de la perspectiva humana de què va formar el seu caràcter. Per exemple, l'abús de què va ser víctima de nen i com li van inculcar que era l'enviat de Déu, com pot afectar això algú. A la paranoia d'aquells temps i la seva fragilitat física. A partir d'això vaig empatitzar amb ell i el vaig entendre d'alguna manera.
Una finestra indiscreta en punt de swing.
I bé, ha arribat el moment de començar a parlar del caviar.
Sí. Bueno, depèn si t'agrada el caviar o no t'agrada el caviar, però en fi...
Clar, és una, sí, sí, és una generalització, eh?
No, no, tens raó, tens raó. Bé, escolteu, no parlarem una altra vegada de Monster de Koreeda, ja vam parlar la setmana passada de la pel·lícula. Us puc parlar, això sí, de la meravellosa The Zone of Interest, la pel·lícula de Jonathan Glazer.
Ara que s'ha mort el Martin Amis.
Efectivament, i que és un film espectacular, que com el fill de Saúl aconsegueix que entris en un camp de concentració sense veure absolutament res del que passa en el camp de concentració. Només sents coses i veus fum. I tot passa fora del camp on viuen el comandant del camp i la seva família, amb Sandra Hüller fent el paper de la dona. Una vida idíl·lica, envoltats de flors, rius adorables, gimnàstica nazi i satisfaccions personals. És una visió absolutament esfereïdora del contrast entre el menyspreu a la vida humana i la convicció de que ets líder del món. Ja parlarem d'aquesta preu quan arribi el moment, perquè ha vingut acompanyada d'altres títols que realment mereixen palmarès, com May December, la pel·lícula de Todd Haynes, May December és una pel·lícula sobre Baby Jane o sobre Persona de Bergman. És a dir, Natalie Portman vol fer el paper de Julianne Moore en una pel·lícula. Va a casa seva, es fica dins, treu tota la informació, la xucla i se la menja. I pel mig, la història d'ella i el seu marit que va començar a fer per ella quan era menor d'edat. Entra la polèmica típica dels nostres dies. Què fem amb els menors d'edat i quan és un menor d'edat o no? Julianne Moore està que te la comes, m'entens? Mm-hmm. Natalie Portman és dolenta, però dolenta, 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 però en tots sentits, eh?
Cisne negre total, sí, sí.
Cisne realment, realment. I Haynes fa una pel·lícula molt intel·ligent, un pèl per sota dels millors títols de la seva carrera, però sempre té aquesta capacitat de saber dissenyar una pel·lícula i uns personatges de manera que dius, no ets vulgar, mai.
Hi ha transgressions per part de persones que acaben formant part de la nostra vida i que són al mateix temps oportunitats per mirar-nos a nosaltres mateixos i oportunitats per mirar la nostra cultura. I de tant en tant et trobes disparitats entre el que tu desitjaries i el que diu la teva cultura. Al llarg de la meva filmografia diria que és un tema recurrent.
A qui posaria al seu costat? Doncs Julianne Moore, que és la companya de viatge sempre de Todd Haynes i qui fa la millor interpretació d'aquest film.
Una diferència d'edat és una cosa, però una relació entre un adult i un nen és una altra. Per això tenim límits en aquest tema, que no vol dir que no hi hagi gent que els traspassi. De fet, hi ha gent que els ha transgredit històricament, per exemple, amb els matrimonis acordats, que ara trobem inapropiats. La raó per la qual notes que aquesta pel·lícula és perillosa és perquè ningú sap on són els límits dels altres. Fa por, com quan estàs en una situació en què algú fa alguna cosa inapropiada i tu penses, per què em sento tan incòmode? Vull marxar d'aquí. És perquè algú ha traspassat una frontera social.
Julia Moore. I ens queda Natalie Portman, però Natalie Portman sap perfectament que el seu personatge i la seva interpretació no estan a l'alçada de Julianne Moore. I com que és la dolenta de la pel·lícula, inclús a la roda de premsa deixa anar algun, allò que es diu, alguna goteta de cicuta.
Sí, m'imagino que el procés per preparar-me per al paper de Jackie em va donar pistes sobre què podria fer la dona que interpreto ara a l'hora d'estudiar el seu torn, el seu personatge i mirar de trobar coses inesperades. Però també teníem tot el material que van generar els mitjans de comunicació aleshores i un llibre, Castigada per amor o alguna cosa així. Teníem tots aquests recursos a mà que van ser útils per aconseguir informació.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. She was a whore, father.
A woman was found killed in town.
You never loved me, you never loved anyone in your life.
Ja en vam parlar una mica la setmana passada d'Extraña Forma de Vida, aquest curtmetratge del Pedro Almodóvar que ha estat presentat a Cannes.
Els 30 minuts més llargs de la meva vida.
Sí, sí, sí. I, però que ha tingut allà un gran èxit i que s'ha estrenat ara a les sales, de fet. Sí, sí. El podeu anar a veure si voleu, però encara havíem d'explicar alguna coseta més del curtmetratge del Pedro, Àlex.
Doncs només resumint moltíssim, si jo li donés la Palma d'Or a algú, li donaria Les Herbes Seques de Nuri Bilge Ceylan, ja vam parlar també, o li donaria a Les Fulles Mortes de Kika Orismaki, que està meravellosa en la seva pel·lícula, com sempre. Semblant a les altres en plena forma. Realment boníssim. De tot això acabarem parlant algun dia, però la pel·lícula que més ha cridat l'atenció, la que s'han trencat portes per entrar al cinema per veure-la, i ha tingut molt bones crítiques, és Extraña Forma de Vida. L'arribada de Pedro Almodóvar envoltat dels seus muchachos de la pel·lícula era digna de ser fotografiada. En fi, ja no amaga res, és evident.
El western, como sabéis, es un género americano y es un género masculino, básicamente masculino. Es decir, las mujeres han ocupado papeles secundarios exceptuando Johnny Guitar, pero que es un western muy especial, que yo creo que allí los hombres son Joan Crawford y Mercedes McCambridge. Son mucho más masculinas que Johnny Guitar. Pero esa es la excepción. Entonces, en un terreno, en un territorio tan masculino, nunca he visto aparecer, y seguro que lo había, deseo entre dos hombres. con estas tareas, aunque fueran o pistoleros o, cowboy, o cowboys. Y yo creo que hay un gran terreno por explorar en el western, que no se ha hecho todo todavía. No quiero decir yo que esté descubriendo ahora el género, pero sí que había un territorio nuevo para mí y que, del cual yo no tengo ningún problema en hablar de ello. Y también he encontrado a dos actores fantásticos que no tenían tampoco el menor problema en interpretarlo. O sea,
alerta, alerta, Guillem, que te cueles.
És que és un gran fan de...
Sí, però...
d'extranya forma de vida.
Que revisi una mica la carrera, la història del western, perquè Marlene Dietrich en Corridora o Barbara Stanwyck a Fortigans mereixerien també ser incloses en el paquet.
Ronda Fleming...
O recentment, per exemple, la sèrie Godless, a l'Efrix, que era molt així també. Sí, sí. És que està dient que no crec els diàlegs del curtmetratge. Els trobo massa melodramàtics pel to que tenen Ethan Hawke i Pedro Pascal. No saben interpretar el codi al Almodóvar.
Doncs precisament Ethan Hawke parlava de treballar amb Almodóvar.
No podia imaginar que escrivís alguna cosa que no m'agradés, perquè m'agraden totes les seves pel·lícules. La idea de treballar amb ell en un western explorant el tema de l'amor, jo no havia de prendre cap decisió. He treballat molt tota la vida per estar en posició de tenir aquesta oportunitat. Per tant, havia d'entomar-la.
Doncs
us hem estalviat el tall de Pedro Almodóvar parlant del cul de Pedro Pascal.
Sí.
Per pura...
Perquè és el que ha tingut més hype, també. Ja,
Però, en fi, jo m'agradaria haver vist els assajos de l'escena aquesta, precisament,
He fet moltes pel·lícules, massa, i només he treballat amb tres directors, quatre directors, més ben dit, que realment valorin els assajos. I això, per un actor que té el teatre com a primer amor, és una cosa absolutament excitant. Richard Linklater, Peter Weir, Sidney Lumet i ara Pedro Almodóvar. Quan mires les seves pel·lícules pots veure clarament que els encanten els actors.
Doncs ja podeu veure Estranya forma de vida. Trigarem una miqueta més a veure Criatura, de la Helena Martí, però ja té el primer premi a la butxaca. Alerta!
Helena Martí ha guanyat el premi de millor pel·lícula europea dins de la quinzena de cineastes, que ara es diu així, la secció aquesta, perquè entre quinzena de realitzadors o de realitzadores s'han quedat amb cineastes, que es pot dir en masculí, en femení, i és la mateixa paraula. I així s'han acabat els problemes d'aquesta secció, no? La veritat és que Criatura, no sé si l'heu vista, companys, és una pel·lícula...
No, crec que no. No.
Sobre la sexualitat femenina, molt valenta, molt valenta. Aquí ha cridat moltíssim l'atenció perquè aborda punts de la temàtica que no s'havien vist en el cinema, en cap pantalla, i alguns tenen a veure amb la relació de les nenes molt petites amb els seus pares. O sigui que aquí se l'ha jugat i moltíssim l'Helena Martí, i per tant el risc de Criatura s'ha vist reconegut amb un premi important al festival.
En tot el procés ha sigut una aposta molt conscient, però alhora també en part molt inconscient, de dir anem a per totes, perquè si toquem aquests temes que són tan, tan importants, els hem de tocar amb molta, com dir-ho, com a molta finura, molta precisió i amb molta honestedat, perquè si no, quin rotllo, no? Vull dir que segons com posis el punt de vista en aquesta peli, pot passar a ser una pel·li poc interessant, no sé com dir-t'ho, saps? Vull dir que...
Incompresa, també.
Sí, exacte. O sigui, havíem de ser amb la Clara quan escrivíem, no? I després també amb l'Ari Ribas Muntant, que han sigut els dos moments d'escriptura, havíem de ser super, super precises en dir, vale, hem d'anar sa com això, però sense sobreactuar.
Doncs primer premi a la butxaca per Criatura i Helena Martí. La pel·lícula s'estrena el 8 de setembre i encara un altre convidat local, diguéssim, al Festival de Cannes, que ha estat el Pablo Berger.
Bueno, Víctor Erice es quedarà per la segona part del programa.
Sí, aquest és el convidat,
fons, no?
El convidat estrella. El convidat especial. Li guardem un lloc per parlar-ne amb calma.
Premium.
Sí, exacte.
Doncs
Pablo Berger ha portat aquí la seva pel·lícula sobre somnis i robots, per entendre'ns, una pel·lícula sense diàlegs, una pel·lícula d'animació. Sí, sí, la veritat. Habitual amb la música d'Alfonso de Villalonga, el director de Blancaneus, i de com es deia aquell desastre que va fer després?
Abracadabra.
No? Abracadabra, això, sí.
I no era un desastre.
No,
Abracadabra.
Bueno, va ser un desastre comercial.
Sí,
però
sí,
bueno,
sí, ja, ja.
En tot cas, és la història d'un món de gossos solitaris que compren robots de companyia en forma d'humà. És a dir...
Sona molt Wes Anderson, això, també.
Sí, ah, exactament, no, però en realitat és com una pel·lícula de Pierreté, bàsicament.
Oh, Pierreté! Oh.
Sí, sí. Ni més ni menys.
En fi, Daryl Cole.
El que passa és que aquí al Festival de Canes la pel·lícula l'han presentat en l'equivalent a allò que a Sitges fan, les matinals aquelles infantils, que s'omple l'auditori de nens cridant com en arguments que no miren la pel·lícula. Doncs això és el que ha passat.
Va, també passa per la tarda, i per la nit.
Ah, sí, 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 arguments. Sí. Sentiu-lo, sentiu-lo.
Tiene mucha conexión con mis películas de imagen real. Yo siempre he intentado hacer películas abiertas, que no excluyan al espectador. Que el espectador que va una vez a la semana al cine o de forma casual le pueda gustar, al cinéfilo, hasta el gafapasta o la señora que va con su jersey y su merienda al cine. Robot Dreams ha intentado hacer eso, una película que llega a todos los públicos. Yo creo que las películas tienen que ser como lasañas y cada espectador tiene que coger su capa. Pero para eso necesitas un cuento o una historia que sea accesible para todos. Entonces, en el caso de Robot Dreams, la historia de Robot Dreams es una historia muy sencilla, pero hay niveles que cada espectador lo va a ir digiriendo y haciéndose la suya.
Doncs escolta, guardem Erice per la segona part, com hem dit, però bàsicament això és el que ha donat de si aquesta nova edició del Festival de Cannes, Àlex.
Molt resumit, eh?
Sí,
molt
sí,
resumit,
sí.
Perdoneu,
i anirem perquè... recuperant les pel·lícules a mesura que es vagin estrenant.
M'ho he passat molt bé, m'ho he passat molt bé, i precisament abans d'ahir al vespre vaig anar a la celebració dels 100 anys de la Warner Bros, que es va muntar aquí en el festival, en presència de tota la plana major de l'estudi i, naturalment, Thierry Frémaux, fent-li unes mamades damunt de l'escenari.
Sí? Com?
Presentant un documental... Un documental de dues hores on la Warner Bros. Es fa l'automamada.
Sí, jo l'he pogut veure... Me l'han passat...
El foran HBO, sí.
Sí, és com... Però, bueno, moltes coses interessants en aquest documental. On
celebren tot el que es carreguen.
Eh? Sí, sí. Sí, bueno, sí. Tot el que han cancel·lat, sí, sí, sí. Tot el que han cancel·lat està al documental.
Sí, 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 sí. Increïble.
Almenys li fan un homenatge a Busby Berkeley, que és precisament el director i coreògraf d'aquestes vampireses 1933, que coincidint amb els 100 anys de la Warner, aquesta setmana fan 90 anys.
Doncs res, ara uns pocs minuts d'informatius. Àlex, no marxis perquè...
No, com de mi.
Parlarem una miqueta més de Cannes i repassarem la resta d'actualitats de la setmana, entesos?
Entesos.
Pues venga, fins ara!
De maig, eleccions municipals. Espais gratuïts de propaganda electoral.
Bé, el tema és que ho volem tot. Sanitat, educació, la independència, viure bé. Per això lluitem. El 28 de maig votem la CUP. Gent que lluiti és el que cal.
Xop sota la pluja, veig que el meu voltant es mulla i torna l'alegria al jardí.
Cada dues hores es cometen a Barcelona 18 delictes i una ocupació il·legal. Soc Dani Cirera i no permetré que Collboni i Colau segueixin degradant la nostra ciutat. Amb més policia i sense complexes, farem fora els ocupes i perseguirem els delinqüents. Vine amb mi i recupera Barcelona.
Vota Partit Popular. Vota Dani Cirera.
Cada dues hores es cometen a Barcelona 18 delictes i una ocupació il·legal. Soc Dani Cirera i no permetré que Collboni i Colau segueixin degradant la nostra ciutat. Amb més policia i sense complexes, farem fora els ocupes i perseguirem els delinqüents. Vine amb mi i recupera Barcelona.
Vota Partit Popular. Vota Dani Cirera.
Cada dues hores es cometen a Barcelona 18 delictes i una ocupació il·legal. Soc Dani Cirera i no permetré que Collboni i Colau segueixin degradant la nostra ciutat. Amb més policia i sense complexes, farem fora els ocupes i perseguirem els delinqüents. Vine amb mi i recupera Barcelona.
Vota Partit Popular. Vota Dani Cirera.
Ha llegado la hora de volver a lo local, responsabilizándonos de la suerte de nuestros vecinos, apostando por el consumo de proximidad. La patria empieza en los barrios y en los pueblos. No permitamos que la inseguridad, la degradación y la falta de servicios nos los arrebaten.
Este 28 de mayo, cuida lo tuyo. Vota a Vox.
Cada dues hores es cometen a Barcelona 18 delictes i una ocupació il·legal. Soc Dani Cirera i no permetré que Collboni i Colau segueixin degradant la nostra ciutat. Amb més policia i sense complexes, farem fora els ocupes i perseguirem els delinqüents. Vine amb mi i recupera Barcelona.
Vota Partit Popular. Vota Dani Cirera.